Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ens posem en context. L'any passat, l'any 2022, el número de turistes que van arribar a Catalunya, estrangers, van arribar a Catalunya, va augmentar un 155% respecte a l'any 2021. Bé, aquesta xifra és una mica així, no? Queda molt, molt impactant, però no oblidem que estem parlant de xifres que encara estaven molt cohibides per la pandèmia. Llavors, aquest 155% és una mica estrambòctic. Possiblement s'hauria de comparar més aviat amb el 2019, en tot cas, no? Bé, el cas és que van ser uns aproximadament 15 milions de turistes que van arribar a Catalunya. Estem parlant davant d'aquestes xifres que dins del context nacional hi ha dues comunitats que reben el més important percentatge, entre les dues estaríem parlant d'un percentatge importantíssim, de tots els turistes que rep Espanya, de fora. Em refereixo a Catalunya i a les Illes Balears. Si posem a Catalunya les Illes Balears, estem parlant de les dues superpotències dins d'Espanya en rebre turistes. Després estarien les Illes Canàries, estaria València, estaria Madrid, Andalusia... Estaríem parlant per aquí, no? Possiblement València, en la part baixa seria la darrera, en tot cas. Però si parlem del top, estem parlant de Catalunya i les Illes Balears, en aquest cas. El que esperem, doncs, si estem esperant en xifres del 2023, estem parlant de que aquest 2023 la xifra va realment bé, realment bé. Fins abril, fins al mig d'abril del 2023, el número de turistes que han arribat a Catalunya són aproximadament 4.030.000 turistes. 4,29 milions de turistes. Aquesta seria la xifra per entendre'ns bé, no? On vull arribar amb totes aquestes dades que poso sobre la taula? Primer, perquè ja comença la temporada d'estiu, és a dir, ja mirem cap al turisme, ja mirem cap a tota la temporada que ens vindrà a sobre. Avui parlarem de tot això, d'aquesta temporada que se'ns tira a sobre. I les xifres són importants per tenir consciència d'on està concretament Catalunya, la recepció d'aquest motor econòmic tan important dins del PIB nacional, no? I estem parlant d'un important... Per això, a vegades, quan parlem de turismofòbia, no acabem d'entendre de què estem parlant. És a dir, tenim pa i el traiem, com va això? Per això és una qüestió i coses molt subtils. Una cosa és parlar de turismofòbia, que això em semblaria una cosa difícil, és com, no sé, treure la feina. I una altra cosa és parlar d'organització i de no morir d'èxit. Possiblement aquest seria el tema. Com fer-ho per no morir d'èxit amb la rebuda del turisme. No una turismofòbia, sinó com no morir d'èxit. Aquest és el què, i espero que aquest any, aquesta temporada, parlem més de com no morir d'èxit, d'organització i d'èxit, de com fer les coses bé, que no pas d'expulsar gent. De no volem estrangers, no volem estrangers. És que me'l sona, això sona tan malament. Sempre m'ha sonat molt malament, això de la turismofòbia. Les fòbies aquestes sonen sempre molt malament, i més en aquestes qüestions. Avui parlarem de tot això, i parlarem d'una temporada que apunta bé, que apunta molt bé. Així que imagineu la quantitat de feina, la quantitat de llocs de feina, la quantitat de negocis, la quantitat de diners que tenim a sobre. Sé que ho sabem, però a vegades no som conscients de la importància que té aquest sector dins del PIB. I a vegades ho tenim molt poc cuidat, a vegades, eh? Què tal? Molt bon dia, sóc el José Miguel Cruz i això és Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Atenció, perquè hi ha una alerta per intensitat de pluja activada de cara a aquesta tarda. Si parlem de tota la part nord de Catalunya, de la comunitat, sobretot ja amb intensitat cap a l'Urgell, Solsonès, el Bages, Osona... cap aquí, d'aquí cap amunt, ho tenim tot. El litoral, doncs, doncs estarà lliure de xafres i de pluja, almenys en principi. Alguna gotellada pot arribar cap a la Terra Alta. Poca cosa més. I tota la resta, doncs, hi ha una alerta per aquesta, des de Ponent, tota aquesta franja fins als Pirineus, hi ha una alerta, doncs, per possibilitat de puntuals tempestes amb aigua abundant i puntualment calamar o pedra. És la tònica que estem tenint, doncs, aquests dies. A veure si els embassaments i les reserves d'aigua van pujant i vam tenir. I el trànsit? Com ho tenim? Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer la situació de la xarxa viària catalana. Mireia Camats, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. Situació complicada avui a la xarxa viària catalana. L'autovia 2 està tallada al Bruc en sentit Barcelona per un camió volcat. Es fan desviaments per una via lateral. Hi ha 2 quilòmetres de retenció en aquest tram. També hi ha un carril tallat al Bruc en sentit Lleida pel mateix motiu i a intensitat. A la Nacional 2Z hi ha 3 quilòmetres de retenció al Bruc en sentit Barcelona. A la 2, 3 quilòmetres de retenció de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida per un accident, un camió volcat. A més, hi ha retencions de Sant Feliu de Llobregat a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona per un altre accident que talla un carril. A la C-245 retencions entre Cornellà i Sant Boi en tots dos sentits. A la C-32 retencions de Cabrera a Vilassar en sentit Barcelona per obres. A la B-30 intensitat a Barberà en sentit nord per un vehicle avariat que talla un carril. A la Pota Nord a la B-20 aturades a Santa Coloma en sentit sud. I a la B-23 retencions de Molins a Sant Feliu en sentit Barcelona per un accident que talla un carril. Retencions també a les rondes en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Bon dia, Mireia, moltes gràcies.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Carai, com tenim el trànsit avui, així que prudència. Amb tot això, no sé si heu donat temps a memoritzar les carreteres que heu de passar, però planifiqueu. Abans, si heu de sortir de casa i agafar cotxe i agafar carretera, primer prudència, ja ho sabeu. I després, amb tot el cacau que sembla que tenim avui a la xarxa viària, doncs millor fer una previsió de la ruta a escollir, no? Tornem a parlar de turisme. Durant el 22, l'any passat, el Parc Güell de Barcelona va rebre 4,65 milions de visitants respecte dels 9 milions que passaven anualment abans de la pandèmia. Bé, és una xifra que augmentarà, ja això és una qüestió, eh? La pressió turística al Parc Güell s'ha reduït pràcticament a la meitat. El govern de Colau, exgovern o govern funcions, ara en aquell moment govern, considerava del tot inassumible aquesta xifra de 9 milions de visitants i, com a tota la ciutat de Barcelona, s'havia proposat reduir la xifra. Avui parlarem de turisme. Andrea Gavarró, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, José Miguel.
Benvinguda. D'entrada, ens pots explicar una mica sobre quin és el perill de turística a Barcelona?
Doncs, segons dades de l'Observatori de Turisme a Barcelona, el perfil aquest predominant de visitant a la ciutat ha estat d'home d'uns 35 anys, amb estudis universitaris i assalariat, no? També predominen els turistes estrangers davant dels nacionals, un 69% davant d'un 31% de les visites nacionals, no? I els estrangers principalment provenen de la resta de la Unió Europea, en especial França, Gran Bretanya, Alemanya i Itàlia. Després de la resta d'Europa, un 16%, i de l'Amèrica Central i del Sud, un altre 16%. Pel que fa a l'origen dels turistes nacionals, la majoria provenen de les províncies de Barcelona, Madrid i València, i l'avió és el principal mitjà de transport que utilitzen els turistes per arribar, el segueixen el tren i el vehicle privat.
Bé, la veritat és que quan tu vens de turisme t'has de buscar un lloc per allotjar-te. On s'allotgen? Suposo hotels? Seria...
Doncs mira, els principals allotjaments que fan servir els turistes són un hotel, amb un 56% gairebé, després sobretot els de 4 estrelles, no? Seguit de les cases d'amics i familiars, que tenen un 15%, i dels habitatges d'ús turístics i dels albergs juvenils, que estan en el mateix percentatge.
Escolta'm, hi ha un què, clar, perquè si busquem una joia de la corona, Catalunya té moltes joies, però turísticament parlant, si busquem una joia seria Barcelona. Què els fa visitar Barcelona?
Doncs el 70% dels turistes ens visiten per oci, no? I això explica que aquest 70% dels visitants ho facin acompanyats, majoritàriament de parella o amics. Cal destacar, però, que el 17,3% dels que ens visiten ho fan per feina. i que després de dos anys marcats per aquestes restriccions de mobilitat derivades de la Covid, el 2022 es va produir un augment d'un 27% del nombre de turistes que visitaven per primer cop Barcelona.
Bé, aquestes dades de l'Observatori també assenyalen que, tot i cada vegada més turistes contemplen destinacions alternatives a l'hora de planificar el seu viatge, atenció, perquè el 63% dels turistes continuen sense contemplar cap destinació alternativa a Barcelona ciutat. Per què escollen Barcelona?
Doncs el turisme que visita Barcelona ciutat es sent principalment atret per l'arquitectura, la cultura, l'entreteniment i el transport públic, que continuen valorant molt positivament.
El transport públic?
Sí.
És un atractiu turístic?
Sí.
Ara m'acabes de deixar flipat, perquè precisament avui estava llegint un informe que ha tret Loco, l'Organització de Consumidors i Usuaris, que diu que només el 43% dels barcelonins utilitzen el transport públic.
Clar, però molts cops a casa no valorem el que,
segurament,
el
segurament,
que tenim, no?
Segurament, segurament.
Els llocs més visitats són les Rambles, la plaça Catalunya, el Passeig de Gràcia, la Sagrada Família i el Front Litoral i el Barri Gòtic. I d'altra banda, anar a restaurants, a fer passejades tranquil·les, visites culturals, són les activitats més realitzades. Si parlem de com es mouen, el 60% han optat per desplaçar-se en metro, el que dèiem, el transport públic, el 52% caminant, el 31% en taxi i el 28% en autobús.
Un munt de xifres, però bé, parlem de la xifra més important. Quanta pasta es deixen? Quina és la despesa per turista a Barcelona?
Doncs segons l'Observatori del Turisme a Barcelona, de la despesa mitjana a tot el viatge per turista durant el 2022 ha estat la més elevada dels últims 5 anys, amb un valor d'aproximadament 1.000 euros distribuïts en transport d'anada i tornada, no? Que això doncs, ja té una despesa
important,
prou grossa,
sí.
Allotjament i altres despeses, i cal destacar que els nord-americans són els que faran una despesa més gran, no? I els turistes segueixen destinant un any més a gairebé la meitat de la seva despesa en menjar i beguda, i després la resta en ordre, en entreteniment, compres i transport intern.
Molt bé, mira que bé s'ho passen, i per això venen, per gaudir del nostre territori en aquest cas. Per cert, a part de tot això, avui ara parlarem d'hotels, parlarem amb el director general de Gremi d'Hotels, el senyor Manel Casals, perquè a part de tot això, des del dia 2 d'aquest mes és la setmana de les terrasses dels hotels, és la setmana dels hotels, és una setmana fins al dia 11 on els hotels promocionen els seus rooftops, que això és són les terrasses de tota la vida. Rooftops queda molt guai dir-ho, però són les terrasses de tota la vida dels hotels, que moltes persones, doncs això d'entrar en hotel per pujar a la terrassa encara ens fa una mica de... És un gran desconegut per què d'aquesta terrassa, d'aquesta setmana de terrasses. Aprofitem i preguntarem per moltes qüestions, sobretot la situació del parc d'hotels a Catalunya, a Barcelona. Senyor Manel Casals, director general de Gremi d'Hotels, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Manel. Explica'ns què hem d'esperar d'aquesta setmana dels hotels. Què preparem?
Doncs moltes coses, la veritat. Tenim moltes activitats. Pensa que aquest mes de juny, ara al principi de juny, tenim 68 hotels de Barcelona que obren les seves terrasses, que sempre tenen obertes les seves terrasses per als barcelonins, i celebrem 160 activitats, entre culturals, astronòmiques, òbviament totes obertes i gratuïdes pels ciutadans.
Estem parlant d'una obertura de terrasses que, bé, ha estat un gran què, no? Des de quan es fa? Perquè les terrasses dels hotels sempre han existit. De fet, d'obrir-les al públic en general, doncs a vegades hi ha molts barcelonins, en general, persones que ho desconeixen.
Sí, realment és així, realment. Un dels grans problemes o situacions que volíem solucionar amb l'inici de la setmana de les terrasses ja fa 11 anys enrere, és la 11a edició, doncs era aquest, permetre a la gent que no està acostumada a creuar aquesta porta de l'hotel en cas que no estiguis dormint, doncs veure que l'hotel serveix, o anar a l'hotel pot ser més coses que no anar dormint, no? I nosaltres tenim una marca que és Més que Hotels Barcelona, on s'expliquen totes aquestes coses que pots fer en els hotels.
Llavors, seria, per exemple, seria aquestes activitats que es fan habitualment en les terrasses, sobretot en la temporada d'estiu.
Exactament, sí, sí. Ara, concretament, en realitat, les terrasses dels hotels ja fa dies que estan obertes, s'obriran durant tot l'estiu i probablement part de tardor, per sort tenir un clima fantàstic en aquesta ciutat que ens permet tenir les terrasses obertes pràcticament la meitat d'any, si no més. Però concretament, aquesta edició la celebrem el dia 2 de juny a l'11 de juny.
I fins al dia 11 ho tenim tot això, no? Quines expectatives té el Parc Hoteler de Barcelona? És a dir, no sé si es podria fer aquesta pregunta o dir, podem donar per tancada la crisi de la pandèmia, com tothom ho vam passar prou malament?
Sí, la crisi de la pandèmia realment pensem que la podem donar per tancada. Doncs hem estat... Hem sigut els que realment ho hem passat malament a nivell econòmic. Hem estat pràcticament dos anys tancats, però ara podem dir que hem recuperat la normalitat.
Més del que s'esperava?
Més ràpid del que esperàvem i probablement també més del que esperàvem. Estem en números molt similars en quant a turistes, potser lleugerament per sota, però molt similars. I, però en quant a despesa per turista en el local, estem molt per sobre del que ens esperàvem.
Clar, tot això també... Parlem, aquí tenim un peu ara mateix, la pregunta que et faré ara, un peu en la política, en els permisos i un peu en les necessitats. La pregunta te la faré de la següent manera. Calen més hotels a Barcelona? És a dir, falten places d'hotels a la capital catalana?
Depèn del moment falten places, depèn del moment no falten places, si no estaríem al 100% tot l'any. Però més que el concepte de faltar places, el que necessitem és seguir podent desenvolupar projectes singulars. O sigui, no som capaços de treure aquests projectes que sí que apareixen a altres ciutats, competidors nostres arreu del món, doncs el fet de no avançar ens fa anar enrere.
Clar. És un que d'això també suposo que depèn molt el govern que surti a l'Ajuntament de Barcelona.
Sí, jo crec que, en el fons, succeeix el que succeeix a l'Ajuntament, tothom, a dia d'avui, té més o menys clara aquesta situació de que si no som capaços de millorar les marques que ens venen aquí a Barcelona, el Parc Hoteler de Barcelona, la tipologia dels hotels, si no podem anar al que demana el mercat, doncs anem enrere. I, per tant, d'alguna manera, surti qui surti finalment elegit com a alcalde o alcaldessa, doncs vaig tenir la sensació que en el proper mandat haurem de trobar mecanismes per poder permetre aquests projectes apareixin a la ciutat.
Doncs, senyor Manel Casals, director general del Gremi d'Hotels, escolta'm, moltes gràcies per la xerrada i felicitats perquè gaudirem aquesta setmana dels hotels.
Sí, espero que pugueu assistir i veure que és molt agradable i moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de poder-ho explicar.
Ha estat un plaer. Doncs 160 activitats de diferents tipus, culturals, musicals, gastronòmiques, és la setmana dels hotels doncs, per inaugurar aquesta temporada, no? Que no s'acaba mai, és una temporada turística que mai s'acaba, no? Bé, de seguida parlarem de feina i parlarem de conseqüències d'un estudi que ha fet ITA, que són especialistes en salut mental, del que es desprèn que el 32% dels empleats a Espanya estan exposats a una sobrecàrrega de treball i un de cada quatre pot tenir problemes de salut mental per aquesta causa. Parlarem de tot això, parlarem aquí a Rere Cope Catalunya i Andorra, però abans, va, anem a perdre pes, anem amb el plan 1-2-3, que está bien el plan 1-2-3, porque si te falta energía, si te pone el desánimo, si notas tu cuerpo así como hinchado, ¿no?, que te sientes así, o necesitas perder peso, pues ahí está el plan 1-2-3 de Clinitec, porque va a ser tu solución, es rápido, sin pasar hambre, y de 4 a 7 kilos en 3 semanas puedes perder. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Cruz.
Bueno, ¿cómo funciona esto? Explícanos.
De maravilla, porque con el plan 1-2-3 podrás deshacerte de una vez por todas de esa barriguita, de la celulitis, de los michelines, porque perderás peso y sobre todo mucho, mucho volumen porque nos deshinchamos, ¿eh? Así que si estás harto o harta de hacer dietas estrictas y que no te adelgazan, pues pásate ya la solución, el plan 1-2-3, y que no son batidos porque sigues comiendo. Y en 3 semanas conseguirás perder de 4 a 7 kilos.
Bueno, el plan 1-2-3 está realizado por Laboratorios Clinitec. Es natural, con registro sanitario. Es apto para hombres, para mujeres, incluso celíacos o diabéticos. Y también si eres deportista, ¿eh? Y lo consigues solo en 3 semanas. Enriqueta, ¿qué vamos a hacer la primera semana?
Pues mira, la primera semana vamos a tomar los sobres de limpieza de piña, ¿eh?, que nos ayudan a deshincharnos. Nos ayudan a evitar la retención de líquidos. Y sobre todo, bajaremos más de 2 kilos y más de 2 centímetros de volumen.
¿Y la segunda semana cómo seguimos?
Seguimos con los suaves prebióticos de naranja, que renovamos la flora, drenamos, desaparece la grasa del vientre, aceleramos el metabolismo y el tránsito y 2 kilos más que perdemos.
¿Y cómo rebatamos la tercera semana?
Fantástica la tercera, con las cápsulas captagrasas que son saciantes, que nos calman la ansiedad, que nos ayudan a atrapar y eliminar la grasa localizada para que sigamos perdiendo peso sin efecto rebote, y el resultado en estas 3 semanas en la báscula de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres tu plan 1-2-3? ¿Quieres informarte? Pues llámame, el teléfono 650-51-52-53. Y si quieres, lo puedes tener mañana mismo en tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío.
Efectivamente, 650-51-52-53. Ese es el teléfono y vas a pensar, esto va a costar una pasta. ¡No! Te equivocas. El plan 1-2-3 es muy económico. Si llevas ese teléfono, ya Enriqueta y todo su equipo pues te va a informar y vas a bajar de peso y volumen, vas a recuperar esos niveles de azúcar, de hipertensión, de colesterol correctos. Y Enriqueta, es que ya está aquí el verano. Estamos hablando, de hecho, hoy de verano, de turismo y demás. ¿Qué tal si añadimos con el plan 1-2-3 el té detox y el gel con rolones adelgazante este de doble acción? Que son muy eficaces.
Estupendo, ¿sí? Que me lo pidas, me parece estupendo ponérselo a los oyentes de COPE, que tengan el mejor tratamiento de pérdida de peso que es el plan 1-2-3, y además gratis con el plan tener este gel que lleva rolón incorporado, que es una maravilla, porque además nos ayuda a reducir centímetros, a quemar la grasa, a drenar líquidos, y fácil, poner rolón un masajito cada día. Pero también la infusión detox, que nos ayuda a seguir depurando para no hincharnos. Esta promoción gratis, eso sí, si llamas ahora mismo, y te repito el teléfono, 650-51-52-53.
Efectivamente, 650-51-52-53, y ya disfruta de esta oferta para COPE Cataluña, el gel termorreductor adelgazante más el té detox gratis con el plan 1-2-3. Solo lo vas a conseguir llamando ese teléfono, ¿eh? 650-51-52-53. Ahí está Enriqueta, ahí estás tú y todo tu equipo pues para informar sin compromiso sobre el plan 1-2-3.
Claro que sí, para que te pongas a punto para este verano y que consigas por fin perder de 4 a 7 kilos y sobre todo ese volumen que tanto y tanto molesta, que le decimos adiós. Rápido y seguro. 650-51-52-53.
Enriqueta Patunets, molt grans, cuida't.
Patunets. Muamuac.
Adéu. I de seguida parlem d'aquest augment de problemes mentals per sobrecàrrega de feina. De seguida en parlem. I sobretot una pregunta que tenim aquí voltant al cap. Clar, quan es produeixen aquest tipus de fenòmens d'estrès, hi ha un què darrere. A part de la sobrecàrrega de feina, hi ha un què i un motiu que es parla poc i que avui en parlarem, que és quan hi ha una revolució. En aquest cas tenim a sobre una revolució tecnològica i ara una altra amb la intel·ligència artificial. Fins a quin punt aquest tipus de revolucions poden afectar i poden influir en l'estrès d'un treballador? En parlarem de seguida aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oferta, te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa. Infiltraciones, capilaridad, condensación, salitre. Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Alguna vez te has planteado invertir a través de una franquicia?
Una franquicia ha de tener dos cosas. Una marca, pero de alguna manera ha de tener como un método, digamos, ¿no? Uh-huh. Tiene un sistema.
Un modelo de negocio determinado.
Exactamente, ¿no? Y dices, oye, pues una hamburguesería, o yo qué sé, no es de mensajería. Oye,
los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
¿Y ahora que has terminado en la universidad? Ahora vete con la música a tu radio favorita.
Rock FM.
Ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio musical en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como El Pirata, Alex Clavero, Sayago, Mariscal Romero.
Está todo listo para que le echemos emoción y tensión a este programa de radio.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Hoy estamos contando en nuestro informe COPE que en 10 años el precio de los alquileres en España se ha llegado a incrementar hasta en un 50%. Esto afecta a muchísimos españoles.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
La xifra és demoledora, eh? Un de cada dos problemes de salut mental de la població ocupada, o sigui, té feina a Espanya, està relacionat directament amb la feina. Estem parlant del 50% de les persones que poden tenir algun trastorn, alguna coseta, dins d'aquest ventall podem parlar de més greu a menys greu, no? Però el 50% estan relacionats directament amb la feina. Parlem d'això amb la responsable de psicologia aquesta paraula és una mica complicada. Organitzacional, no m'ha sortit gaire bé. Dita, la Fàtima Ramírez, que la tenim al telèfon. Fàtima, bon dia, benvinguda.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, esto no sé por qué no me sorprende. O sea, cuando me dices que hay están expuestos a una sobrecarga de trabajo de la que se puede derivar un problema de salud mental, no sé, parece que está plasmado porque ya lo dice el informe, pero no sorprende, o debería sorprenderme.
Bueno, es cierto que el panorama de la salud mental en las organizaciones ha existido siempre. Siempre ha habido trabajadores con problemas que han podido tener. Y lo que pasa es que es cierto que se ha agravado a raíz de la crisis sanitaria que hemos sufrido del COVID-2019. Es cierto que ha impactado de una forma significativa en la salud de las personas. Y, por ejemplo, en las empresas, pues lo que los trastornos o los problemas de salud mental que más podemos observar en el ámbito laboral son más o menos los mismos que pueden existir con mayor frecuencia en la población general. En salud mental, por ejemplo, en empresa tenemos diferentes tipos de trastornos afectivos, sobre todo la famosa triada depresión, ansiedad, estrés, por ejemplo, pues es uno de los problemas que más solemos ver en empresas.
Bueno, aquí pone, bueno, de hecho, el dato es demoledor, ¿eh? Una de cada dos personas con problemas de salud mental, o sea, quiero decir, uno de cada dos problemas de salud mental de la población ocupada en España está relacionado directamente con el trabajo. Esto es impactante, ¿no? Sí que nos afecta el trabajo.
Impactante. Bueno, pues en el trabajo hay diferentes tipos de factores que pueden afectar o pueden dañar o pueden también ser positivos para nuestra salud. Si en el trabajo hay buenas condiciones laborales, eso favorece la psicología y fortalece la psicología de las personas. Sin embargo, cuando vemos que hay condiciones laborales que son inadecuadas, que hay condiciones laborales que son malas o que son adversas, eso tiene un impacto negativo sobre la salud. Por ejemplo, podemos estar hablando de carga mental, de insatisfacción laboral, de fatiga, desmotivación, problemas de relaciones, por ejemplo, con mis colaboradores, con mi responsable inmediato, con mis compañeros. Todo eso puede afectar
claro,
a la salud de las personas.
Pero claro, Fátima, ¿se ponen las herramientas para intentar solucionar el tema? Porque no sé si las empresas son conscientes de esto, porque claro... Sí. Una baja siempre es un problema para una empresa, ¿no? Y deberían pues velar por la salud, todo lo que se pueda velar por la salud, por el beneficio propio de la empresa. ¿Las empresas son conscientes de esto?
Cada vez más. Es cierto que antes de la pandemia era difícil hablar de salud mental, era un tema tabú. Sin embargo, a raíz de la pandemia, pues es cierto que cada vez más empresas están muy interesadas en lo que es tratar la salud mental de sus trabajadores y velar por la seguridad y la salud y el bienestar de los mismos. Entonces sí que vemos que hay un interés creciente por parte de las empresas. Sí.
¿Se ponen remedio, aparte por las empresas? Nosotros, por ejemplo, a título personal, porque somos los primeros interesados en estar bien, ¿qué podemos hacer ante una cosa así? Porque, por ejemplo, estamos hablando de síndromes como el burnout, el síndrome del trabajador quemado, sería uno de estos, sí, ¿no? Y todo lo que estabas explicando antes. Nosotros, a nivel personal, cuando detectamos que podemos tener un problema, ¿qué podemos hacer para empezar? O sea, empecemos desde nivel cero hasta el nivel máximo, que sería acudir a un profesional, evidentemente, pero cuando aún se puede manejar la situación, ¿qué se puede hacer?
Pues a ver, se puede actuar de diferentes formas. A nivel individual, el trabajador muchas veces, o la persona, mejor dicho, muchas veces no sabe qué le está pasando, pero sí sabe que está sintiendo un malestar, que no está a gusto con la situación, que algo está sucediendo. Entonces, lo primero es la detección temprana. Nosotros desde ITA actuamos en dos ámbitos. En primer lugar, la promoción de la salud para detectar problemas a tiempo, y luego también para dar una psicoeducación, para que las personas sepan lo que hay que hacer antes de que aparezca el problema. Como tú decías, es cierto que las empresas, pues cuando implantan este tipo de programas de bienestar y de cuidado de la salud mental a trabajadores, tienen beneficios, pero tanto la empresa como el trabajador. La empresa tiene beneficios porque evidentemente disminuye el absentismo, aumenta la motivación, la satisfacción del empleado. El trabajador tiene beneficios porque es una forma de proteger su salud psicológica, mejora el clima laboral, entonces ambas partes salen beneficiadas.
Bueno, realmente yo ahora estaba pensando en otros motivos, ¿no?, externos a la empresa, y hablaba una de las posibilidades de estrés, porque a veces lo he detectado, ¿no?, el tsunami de revoluciones tecnológicas que tenemos cada dos días. Cada dos días hay una revolución tecnológica. ¿Esto puede generar también este tipo de estrés y este tipo de problema mental?
Por supuesto que genera estrés, porque la persona está constantemente adaptándose a un entorno laboral en el que hay siempre pues inquietudes, incertidumbres, entonces tiene que estar siempre adaptándose a esos cambios, y eso puede provocar una consecuencia negativa a la salud de la persona, por supuesto.
Pues Fátima Ramírez, responsable del Departamento de Psicología Organizacional de ITA, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Gracias.
Un placer. Doncs aquesta és la situació. Veurem com està la situació. Molta tranquil·litat, vull dir, calma i relax, que posem sempre per davant la salut abans de res, Marc Puerto, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
Avui parlarem d'horts terapèutics. Ara que parlàvem de salut mental, l'hort terapèutic serveix per això, no?, també?
L'hort terapèutic serveix per això, però més enfocat cap a alcoholisme, drogodependències...
Funciona?
En principi, sí.
Doncs de seguida parlarem d'horts terapèutics aquí, a COPE Catalunya i Andorra, però el que parlarem ara és de diners. Escolta, necessites diners?
Sí.
Ah, si tu no tens cotxe. Sempre t'ho pregunto.
Sempre m'ho preguntes, sempre necessito diners, però no
sempre,
tinc cotxe.
Sempre necessites diners, però no tens cotxe d'un dia per l'altre. Encara no. Doncs mira, si tens cotxe, tens una oportunitat si necessites diners, perquè Rècord Motor tenen la solució per tu. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment. Tant és així que en menys de 30 minuts tindràs els diners al teu compte. En 30 minuts, ho he dit bé, 30 minuts. Sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com es fa? Doncs mireu. Entres a la web. El web és recordmotor.com. Record amb cada quilo, Recordmotor.com, i omples el formulari amb les dades del cotxe. Es posaran en contacte amb tu per finalitzar el procés. Així de fàcil. I així també podràs obtenir aquests diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en un temps rècord de Record Motor. Doncs ja saps, visites recordmotor.com amb cada quilo, omples el formulari i deixes que la gent de Record dos faci la resta. Necessites diners? Recordmotor.com. I de seguida parlem d'horts terapèutics aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
En el cine del oeste, los conflictos se arreglan con educación, diplomacia y saber estar. pero sobre todo con grandes estrellas. Arma Joven.
¿De verdad va a matar a Billy el niño?
Y Wyatt Earp.
Si lo que quieren es pelear con los Earp, ya saben dónde encontrarnos.
Dos del Oeste.
Ahora nos vamos a divertir.
El sábado a las 9:30 de la noche, en 13.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿La fiesta del cole de tu hijo? Sí, pero en una lista de espera para una cita del pediatra, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Després de més de 3 anys en funcionament, el grup ABD ha consolidat el projecte d'hort terapèutic i ha entrat a formar part de la iniciativa Green for Good, una iniciativa que serveix per ajudar aquelles persones que es troben en tractament de drogodependències, per exemple, no? Marc Puerto, és que tu has parlat amb una usuària d'aquest hort, no? Què t'ha explicat?
Doncs sí, la Mercè és una usuària que porta 3 anys en tractament i parlant amb nosaltres descriu aquest hort com tota una salvació.
Jo estava pues, bastant perduda, estava dins l'alcohol, ficada, i, bueno, a través de l'hort, ja fa 3 anys que estic aquí, he trobat noves coses que fer, noves, jo què sé, nous pensaments, i aprendre a valorar la vida d'una altra manera, no?
Un espai que destaca no és el mateix que estar tancada en un hospital, ja que és a l'aire lliure, en un lloc on compartir també estones amb més gent que es troben en una situació similar a la seva, perquè la Mercè va estar un temps ingressada i amb nosaltres ha parlat de com va arribar fins aquí. Aquesta és la seva història.
Vaig tenir 3 fills, em vaig casar, vaig tenir 3 fills, i, bueno, com ho tramàs, doncs fui víctima, que diuen, bueno, de la infidelitat del pare dels meus fills. Arrel d'això, doncs va venir el divorci, i, bueno, vivia a un pis on davant, ben davant, hi havia un bar on s'ajuntaven tots els veïns d'aquell carrer, no? Bueno, doncs els dissabtes que jo no tenia els nens, els apostava el seu pare, doncs vaig començar a xallar, vaig començar a conèixer gent, i amb això se va convertir en un dissabte de festa cada nit durant 1 o 2 anys.
Un procés difícil en el que ja nota molts canvis respecte a quan ja va entrar. I ara diu que és una persona, una usuària més, una persona més en aquest hort terapèutic que es va involucrant cada cop més en aquestes activitats que fan al centre i diu espera tornar algun dia ja recuperada i de visita.
Jo suposo que sí. Lluito perquè sigui així, no? Que si vinc aquí, tinc que tornar aquí, que sigui de visita. Com que la vida sempre porta algun problema, uns més grossos, uns més petits, doncs clar, sempre hi ha la por que quan tens un problema doncs de tornar a caure, no? En aquest moment tinc un problema gros, familiar, i, bueno, gràcies a Déu que estic aquí. O sigui que prou porta, encara no me sento.
Afortunadament són aquelles eines que ajuden a fer front a aquest tipus de problemes, afortunadament, per la Mercè.
Doncs sí, i esperem que la Mercè vegi la llum aviat, que se senti cada dia més forta i que surti d'aquest forat negre en el que es troba.
Doncs sembla que els horts terapèutics sí que funcionen, o almenys ajuden, donen aquesta alternativa en aquest cas, Doncs, perfecte, ja veieu que hi ha sempre iniciatives, forces que poden ajudar precisament a fer que la teva vida sigui o estigui dins d'una certa normalitat en aquest cas, com ajudar a persones com la Mercè en aquest cas, Marc Puerto, moltes gràcies.
Gràcies.
Cuida't molt,
Igualment.
Bé, un dia d'aquests sempre hi ha un problema d'aquests que preocupa molt tant a Catalunya com a Barcelona, parlo de l'ocupació. Ha estat cavall de batalla de tota la campanya política i espereu, que se'ns tira a sobre. Però, escolta'm, si tens un problema d'ocupació, treu-te la por a l'ocupació, que t'ocupi la casa, a no cobrar el lloguer, a renunciar a la teva propietat. Mira, a Ocupas Fuera doncs tenen un equip expert en dret i mediació amb el que la teva tranquil·litat estarà fora de cap mena de dubte. Pots contactar ara mateix a OcupesFuera amb cada quilo, ocupesfuera.com, ocupesfuera.com amb cada quilo, o trucar, a la web ho trobaré tota la informació, o pots trucar al 93 677 49 25, 93 677 49 25. Ja veureu que a la web, quan entreu, fins i tot hi ha un càlcul de pressupost i tot. Vull dir, fantàstic. OcupesFuera, amb cada quilo, ocupesfuera.com. Arribem a la una. Tancarem Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Recupereu, pots recuperar i tornar a sentir totes les xerrades que hem fet aquí al programa a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. I de seguida obrim migdia. Arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia COPE amb Pilar García Muñiz.